Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 22 de gener de 2023. Ha mort als 69 anys el director de cinema Agustí Villaronga, qui va dirigir el gran èxit del cinema català de tots els temps, Panegre. La seva trajectòria va ser prolífica i particular, allunyada dels circuits comercials. L'onada de fred ha fet que les temperatures caiguin aquest cap de setmana per sota dels 0 graus en alguns sectors de la costa i s'han arribat a registrar els 9 graus sota 0 a l'interior. Beti Doñate, bon dia.
Bon dia, Efren. Els forts vents que han fregat els dos extrems del país i algunes comarques de Ponent han impedit que el descens fos superior, però els termòmetres s'han desplomat arreu del territori. Protecció Civil manté l'alerta per onada de fred a gran part de Catalunya i recomana molta prudència en la mobilitat.
Comença la setmana calenta de vagues a Catalunya.
Fins a 5 col·lectius han convocat aturades a les seves feines. Això afecta 5 col·lectius essencials, com el sanitari, l'educatiu, la justícia i els transports.
En clau cultural, cap de setmana gran pel MAC, el Museu Mataró Art Contemporani.
Ja han acabat les obres de millora de l'accessibilitat de l'edifici de la presó, que és on es troba aquest Museu Mataroní, i per això dissabte es van donar a conèixer les millores a diversos artistes de Mataró i avui s'hi ha celebrat la inauguració oficial amb la presència del ministre de Cultura, Miquel Iceta.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. Novament hem començat la jornada amb fred intens en general a gran part de Catalunya i també amb glaçades a bona part del país. Pel que fa a l'estat del cel, en general jornada amb predomini del sol, tot i que aniran creuant algunes bandes de núvols alts i mitjans, sobretot afectaran punts del nord i nord-est del territori, però en general, com diem, predominarà el sol. Només al vessant nord del Pirineu, al final del dia, podria arribar alguna precipitació. També hem de destacar el vent, que continua bufant amb força principalment a les cotes altes del Pirineu i també a l'Empordà, allà acompanyat de temporal marítim. De cara a la jornada de demà hem d'esperar novament que comenci amb predomini del sol, sobretot durant la primera meitat de la jornada, novament amb glaçades a gran part de Catalunya i amb un vent que això sí anirà afluixant amb el pas de les hores. De cara a la tarda hem d'esperar que els núvols tinguin tendència a augmentar, núvols que seran en general mitjans. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en general parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. El volum de trànsit és baix i no es consten afectacions més enllà d'algunes a causa de la neu. Per exemple, és obligatori circular amb cadenes a la C-28 a l'Alta Àneu i també a la Nacional 260 al Port del Cantó, on a més està prohibit el pas de vehicles de tercera categoria. A més, destacar que està tallada la B-4031 entre Castellà de Nuc i Toses i també la carretera d'accés a Vallter a causa del vent. De moment, això és tot des de l'Espai Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta. I en esports, l'Espanyol continua invicta a la primera divisió masculina de la Lliga aquest 2023.
Els blanquiblaus van guanyar per 1-0 al Betis gràcies a una diana de Brad White a les acaballes de la primera part. Amb aquests 3 punts, els pericos fugen de la zona de descens, que ara tenen a 4 punts de distància.
A les vies de so, José Pirt, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen Beti Doñate i Efrén García. Comencem al Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. Ha mort el director de cinema Agustí Villaronga, qui va dirigir el gran èxit del cinema català de tots els temps, Panegre. Ha mort als 69 anys, segons ha confirmat l'Acadèmia del Cinema Català en un comunicat justament al gran dia del cinema català amb els Premis Gaudí. La seva trajectòria va ser prolífica i particular, allunyada dels circuits comercials. És una crònica de la nostra companya Carme Défez.
Villaronga, nascut a Mallorca, es va llicenciar en Història de l'Art i de seguida va deixar clara la seva vocació. Va tocar molts pals del teatre i del cinema com a il·luminador, realitzador, actor secundari i fins i tot secretari de rodatge, fins que el 1987 s'estrena com a director amb Tras el Cristal. El 1989 guanya el primer Goya, el millor guió original, amb El Niño de la Luna, i l'any 2000 és reconegut al Festival de Berlín amb un dels films més personals, El Mar.
Jamás era mi amigo. Ni le quería. Y Satanás se aprovechó. Cambió este amor de amigo.
Villaronga va travessar un període amb dificultats per finançar projectes que quasi l'empenyen a deixar el cinema, fins que l'any 2010 arriba Pa Negre, basada en la novel·la homònima d'Emili Teixidor, que dibuixa la misèria de la postguerra.
Per què no t'has de deixar tu?
Pa Negre va ser un èxit superlatiu, arrasant el Festival de Sant Sebastià, els Goya i els Premis Gaudí. Fins i tot es va quedar a la porta dels Òscar, el primer film en català que hi hagués accedit.
Això sí que no t'ho consento! I tant que ho has de consentir! Diré que no el meu fill!
El 2017 torna a triomfar amb una altra adaptació literària, amb el rerefons de la Guerra Civil, Incerta Glòria.
Gràcies a vostè. Aquest poca vergonya eres el meu marit.
Entre els seus últims treballs destaca El ventre del mar, un film entre poètic i oníric, però amb un rerefons de crítica social, rodada a la seva Mallorca natal en plena pandèmia.
No hi ha provisions per a tu.
Els seus prestatges lluïen el Premi Nacional de Cultura, el Premi Nacional de Cinematografia del Ministeri de Cultura i la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts. El seu últim treball ha estat L'Oli Tormenta, que s'estrenarà aquest any i que serà el seu film pòstum.
Les pel·lícules Alcarràs, de Carla Simón, i Un any o una noche, d'Isaac i la Cuesta, són les màximes favorites als Premis Gaudí del cinema català que s'entreguen aquesta nit a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Cadascuna té 14 nominacions. La gala serà conduïda per l'actriu Lluïm Barrera i el cronista cinematogràfic Jaume Figueras recollirà el Gaudí d'Honor. És una informació del nostre company Didac Alcàntara.
Cultivar és el lema d'aquesta 15a edició, la de les produccions del 2022, un dels millors anys del cinema català en molt de temps, amb l'Os d'Or per Alcarràs, que ha recaptat prop de 2,5 milions d'euros.
Si el sol fos jornaler, no matinaria tant.
Carla Simón podria repetir el triomf de fa 5 anys amb el seu primer llargmetratge, Estiu 1993, o bé Isaac i la Cuesta, que en fa 4 va ser premiat per Entre dos aguas.
El més probable és que t'emportis una decepció si el que esperes és guanyar, perquè només guanya un i n'hi ha com 4 o 5 denominats, no? Llavors és molt difícil. Aleshores jo sempre hi vaig com amb molta precaució i sobretot amb aquest esperit de celebrar, perquè per mi l'important és haver arribat fins aquí.
Cal destacar també les 11 nominacions de Pacifiction, la cinta del banyolí Albert Serra, presentada al Festival de Cannes, lluada a França per la crítica i que sona com a favorita de cara als Césars. Tot i això, és la gran oblidada dels Premis Goya amb cap nominació. Altres cintes candidates als Gaudí són Los renglones torcidos de Dios, d'Oriol Paulo, La maternal, de Pilar Palomero, premiada fa 2 anys per la seva òpera prima, Las niñas, o Mantícora, de Carlos Bermud.
Preparada.
Voy a averiguar qué le pasa a su hijo.
Podrás trabajar.
Juan Antonio Bayona, Lolita, els nominats Vicky Luengo i Enric Auqué seran alguns dels lliuradors al costat de figures de la música com Rigoberta Bandini, Miki Núñez o Lil Dami. La gala de la 15a edició dels Premis Gaudí començarà a les 10 de la nit amb 1.300 convidats. Hi assistiran el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el ministre de Cultura, Miquel Iceta, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
L'onada de fred ha fet que les temperatures caiguin aquest cap de setmana per sota dels 0 graus en alguns sectors de la costa i s'han arribat a registrar els 9 graus sota 0 a l'interior.
Els forts vents que han fregat els dos extrems del país i algunes comarques de Ponent han impedit que el descens fos superior, però els termòmetres s'han desplomat arreu del territori. De fet, avui les estacions d'esquí de Vallter 2000 i de Vall de Núria no han obert a causa del vent. A tocar de mar s'han arribat els 4 graus negatius de Viladecans, els 2,6 graus negatius de Malgrat de Mar o l'1,9 graus negatius del port de Barcelona. El fred encara ha estat més accentuat a comarques centrals i d'interior, on han destacat els 9 graus negatius a Sant Julià de Vilatorta, els 8,2 graus negatius de Vic o els 7,7 graus negatius de Cardona. A alta muntanya, el Torb ha estat el gran protagonista, amb temperatures que oscil·len entre els 10 graus negatius i els 15 graus negatius també. Protecció Civil manté l'alerta per onada de fred a gran part de Catalunya i recomana molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada.
Com hem anat explicant aquests dies, divendres va fer 3 anys del temporal Glòria, que va causar destrosses importants arreu del litoral. Una de les zones que va resultar especialment afectada va ser la del Delta de l'Ebre. Avui, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha convocat una concentració i mobilització a la barra del Trabucador per denunciar la regressió del Delta i la passivitat de les administracions, segons diuen. I anem en directe perquè allà hi tenim Roger Martí per informar-nos de l'última hora. Bon dia, Roger.
Bon dia, exactament. Doncs sí, amb el lema de 3 anys del Glòria, Solucions Ja, la Plataforma en Defensa de l'Ebre i la vora d'un centre de persones s'han concentrat a la platja del Trabucador per a denunciar la falta d'un pla d'actuacions per al Delta. Aquest passat 20 de gener, com has comentat, van fer 3 anys del temporal Glòria i això ha propiciat un enfonsament de la plana deltaica i, per tant, l'agrupació i també la ciutadania demanen actuacions. Hi han intervingut diferents persones, diferents portaveus de la plataforma, però ha destacat la del geòleg Álvaro Arasa, que ha explicat la situació del Delta i que es necessiten accions ràpidament. Matilde Font, també portaveu de la plataforma, ha anunciat mobilitzacions al llarg d'aquesta setmana que acabarà amb una en la que el pròxim 12 de febrer hi haurà una mobilització des de Sant Jaume a Deltebre.
Moltes gràcies, Roger. Comença la setmana calenta de vagues a Catalunya. Fins a 5 col·lectius han convocat aturades a les seves feines afectant a col·lectius essencials com el sanitari, l'educatiu, la justícia i els transports, informa la nostra companya Norma Lebrero.
Aquesta setmana faran vaga els mestres, els metges, les infermeres, els secretaris judicials i els taxistes. Començaran dimarts les infermeres de la Intersindical, que se sumen a l'aturada que dimecres i dijous faran el Sindicat d'Infermeres de Catalunya amb la resta del col·lectiu sanitari. Dimecres i dijous faran vaga mestres i metges a tots els centres educatius i sanitaris públics. El professorat reclama millores salarials, revertir les retallades i derogar el decret de plantilles. I els metges i infermeres, més personal per millorar la qualitat assistencial amb agendes raonables. El que també s'aturaran seran molts judicis per la vaga indefinida que comencen dimarts els secretaris judicials. Demanen un increment de la retribució econòmica, ja que hi ha hagut més de 400 assignacions noves amb més responsabilitats i tasques. Els últims en sumar-se a les protestes han estat els taxistes. Aquest divendres van anunciar que volen col·lapsar la ciutat de Barcelona durant un dia, el dimecres. Serà una aturada preventiva de 9 del matí a 2 del migdia i han amenaçat en aparcar 5.000 taxis a la Gran Via. Protesten per les més de 1.100 autoritzacions de llicències BTC que encara tenen un any de permís per operar a Catalunya.
Les patronals d'Oci Nocturn, FECASARM i Spain Nightlife declaren la seva intenció de presentar-se com a acusació popular en el cas de presumpta violació per part del jugador de futbol Dani Alves.
Les dues entitats argumenten que casos com aquest causen un perjudici molt important a la imatge del sector i defensen que els locals d'oci nocturn són espais segurs i que compten amb mesures especials i protocols per evitar casos d'agressions sexuals. En aquest mateix sentit, tant Sutton Barcelona com la patronal han descrit l'actuació del personal de la sala d'impecable i d'exemplar, perquè, segons afirmen, la víctima va rebre atenció des d'un primer moment i es va demanar l'actuació de la policia. D'altra banda, s'ha conegut que la víctima ha renunciat a demanar cap indemnització, ja que afirma que el seu objectiu és que es faci justícia.
28 de maig, eleccions, 17 de juny, constitució dels nous ajuntaments. Són algunes de les dates del procés electoral de les municipals. Els partits ja es preparen per fer llistes i sembla que serà un any de molts canvis de cares i fins i tot de camises. L'arribada de llistes independents canviarà almenys les opcions de vot i potser els equilibris dels plens. És una crònica de Jordi Altesa des de Televisió del Ripollès.
L'arribada de les llistes independents és la principal novetat incògnita dels comicis municipals a la comarca. Des de fa mesos que s'està treballant per tal de tenir llistes que s'agruparan sota el paraigua d'independents pel Ripollès, tal com avançava aquest dijous al setmanari El Ripollès. La seva idea és presentar llista a 6 o 7 municipis i que els vots sumessin per tenir representació al Consell Comarcal. Algunes de les futures cares visibles dels independents no es volen pronunciar públicament, però són membres actius de l'impuls i redacció dels estatuts que esperen tenir el mes que ve. A finals de mes, el PSC triarà el cap de llista de Ripoll. El partit espera poder fer més llistes amb les cicles Candidatura de Progrés. Per ara, ja han anunciat també llista a Campdevànol. Aquest mes també serà la CUP la que farà un balanç de mandat amb una assemblea oberta on valorarà quins municipis més es presenta a part de Ripoll. Esquerra Republicana espera poder repetir el mateix volum de llistes que fa 4 anys amb 15 de les 19 possibles. Els republicans han confirmat llistes als 5 grans municipis de la comarca pendents de saber quins caps de llista hi haurà a Ribes i Camprodon. Finalment, pel que fa a Junts, aspira a fer el màxim de llistes pròpies, associades o amb independents. A diferència d'altres llocs de Catalunya, el partit no farà llistes amb altres partits de l'entorn postconvergent perquè no tenen base a la comarca. Junts ja ha anunciat que Manoli Vega serà el relleu de Jordi Morell a Ripoll. De moment, però, continuen havent-hi moltes incògnites i equips de regidors que encara han de parlar per saber qui segueix i qui no. El 14 d'abril és l'últim dia per comunicar les coalicions electorals i el 24 del mateix mes per presentar les candidatures a la Junta Electoral. Actualment, a la comarca es dona la paradoxa que hi ha candidats que no tenen llista i llistes que no troben candidat.
El Servei Públic d'Ocupació ha actualitzat les dades de l'eina Treball per Ocupacions. El 2022 els treballs més ben posicionats han estat els d'enginyeria, els analistes d'organització i de gestió i els analistes de sistemes. L'eina permet ajudar a les persones a prendre decisions en l'àmbit professional, n'informa Erika Palomares.
Les enginyeries, analistes de gestió i organització i analistes de sistemes són les ocupacions millor posicionades en el món del treball català. Així ho constaten les dades de Treball per Ocupacions, l'eina que actualitza cada trimestre l'Observatori de Treball i Model Productiu. La informació es mesura amb els contractes de treball signats i la seva qualitat i amb la demanda que hi ha de cada feina a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Ho explica Manuel Arredondo, cap de l'Observatori de Treball i Model Productiu.
Són ocupacions vinculades amb les tecnologies de la informació i la comunicació. Es deu a que, efectivament, aquestes són ocupacions més dinàmiques en les que hi ha més contractació i acostuma a ser una contractació de més qualitat. I això, aquests dos eixos fonamentals de contractació i qualitat de la contractació són les que les fan col·lidar en aquesta ordenació d'ocupacions més dinàmiques.
Les segueixen ocupacions com la d'especialista en base de dades i xarxes informàtiques, enginyeries industrials i de producció, tècnics d'operacions de sistemes informàtics o analistes, programadors i dissenyadors de pàgines web. Treball per Ocupacions es pot consultar en línia i té l'objectiu d'ajudar les persones a prendre decisions en l'àmbit laboral.
En clau cultural, cap de setmana gran pel MAC, el Museu Mataró Art Contemporani.
Ja han acabat les obres de millora de l'accessibilitat de l'edifici de la presó, que és on es troba aquest Museu Mataroní, i per això ha programat visites guiades tot el cap de setmana per donar a conèixer el resultat dels treballs tant a la ciutadania com a les autoritats. Així, aquest dissabte han conegut les millores diversos artistes locals i aquest diumenge s'ha celebrat la inauguració oficial amb el ministre de Cultura, Miquel Iceta.
En aquest sentit, felicitar l'Ajuntament perquè hagi decidit dedicar recursos a una cosa que no és evident. Hem de guardar una presó de fa tants i tants anys? Això té sentit, dedicar-hi recursos? Segur que hi hauria qui diria havent-hi altres necessitats. Doncs mireu, sense cultura no hi ha res. Sense història no hi ha res. Sense progrés, que es pugui avaluar l'evolució de les coses, no hi ha res.
Amb aquesta reforma s'ha fet un vestíbul i s'hi han instal·lat un ascensor i unes noves escales per poder arribar fins a la cúpula de l'edifici. I ara el següent pas serà rehabilitar-ne el primer pis.
En marxa encara la temporada de celebració dels Tres Tombs. Aquest cap de setmana la festa se celebra, entre altres llocs, a Sant Cugat del Vallès, on ja sumen més de 150 anys de tradició. Per saber com s'ha viscut, hi anem en directe amb Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia. Les carrosses dels Tres Tombs han lluit aquest diumenge pels carrers de Sant Cugat en una rua amb motiu de la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Diversos carros tirats pels cavalls han sortit de l'avinguda del Pla del Vinyet i han arribat a la plaça Barcelona, un circuit que ha mantingut el recorregut de l'any passat i que s'ha modificat per optar per vies més amples, sense pendents, i amb un terra que garantís la seguretat dels cavalls. També s'ha aplicat el protocol de seguretat i benestar animal, reglament d'ordre de cavalcades i passades dels Tres Tombs de Catalunya, elaborat per la Federació dels Tres Tombs de Catalunya amb assessorament veterinari, professional i acadèmic. Durant el recorregut també s'ha fet la tradicional benedicció dels animals, tant els cavalls que duien les carrosses de la rua com els animals de companyia que ha portat.
Moltes gràcies, Joan. Una exposició dels alumnes de joieria de l'Escola d'Art ha estrenat el nou Centre Cultural de Tarragona, situat a la part alta de la ciutat. L'antic ajuntament acollirà propostes artístiques de proximitat amb l'objectiu de promoure sinergies entre diferents entitats. És una crònica de Tarragona Ràdio.
Hi ha jornades de portes obertes per donar a conèixer l'espai i es pot visitar una exposició dels alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. A les vitrines de l'entrada de l'edifici es troben els projectes de final de curs de l'any passat. A la sala de la primera planta, l'exposició Cadena de Paraules dona a conèixer peces elaborades pels alumnes de primer i segon curs. Segons ha explicat la cap d'àrea de joieria de l'Escola d'Art, Núria Nguren, hi ha peces al límit de moltes disciplines, vestits i llibres que són joies.
En aquest espai podeu veure peces que es troben al límit de moltes disciplines. Vestits que són joies, llibres que són joies, repeticions, el moviment de la matèria i la seva flexibilitat, peces que entren en l'ànima del paper i les seves característiques com a material, el pensament i el coneixement que ens aporten les paraules, la màquina que construeix aquestes paraules i l'eina física i sentimental del vincle simbòlic i cultural que ens aporten un llibre.
L'Ajuntament cedirà espais i materials de l'edifici a les entitats i persones interessades per fer-hi activitats artístiques.
Notícies en xarxa. Esports.
L'Espanyol continua invicta a la primera divisió masculina de la Lliga aquest 2023.
Els blanquiblaus van guanyar per 1-0 el Betis gràcies a una diana de Brad White a les acaballes de la primera part. Amb aquests 3 punts, els pericos fugen de la zona de descens, que ara tenen a 4 punts de distància. 2 victòries i un empat en aquest inici d'any fan que l'equip recuperi la moral. D'altra banda, empatats a 0, el Girona s'enfronta a hores d'ara al Villarreal a l'estadi de la Ceràmica i el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou.
A la primera federació masculina, el Barça Atlètic va guanyar 0-1 al camp del Calahorra amb gol de Pedrola i dormirà segon a la classificació.
Per la seva part, el femení del Barça Atlètic es va imposar al Rayo Vallecano per 3-1 a la primera federació femenina, una victòria que la situa terceres a un punt del liderat. A segona federació, l'Europa continua líder malgrat caure a casa contra l'Atlético de Madrid per 1-2 i l'Espanyol B va empatar a 1 al camp del Viajes Interrías.
El Manresa torna a perdre a casa contra l'Unicaja de Màlaga, que va estar més encertat en els moments decisius. Els del Bages van donar la cara, però van acabar caient per 94-98. Ens ho explica Guillem Perramon des de Ràdio Sallent.
L'Unicaja va necessitar una pròrroga per poder desempallegar-se del Baxi en un final que va ser d'infart i que no es va acabar decidint fins als últims segons. El partit va començar amb un Baxi més enfocat i intens. A l'Unicaja li va costar entrar dins del quart. Tant és així que es va arribar a aconseguir una diferència de 13 punts al marcador. L'Unicaja va sortir millor en el segon temps. La seva bona defensa va fer que el Manresa comencés a fallar de 2 i el seu domini del rebot va obrir les portes en atac. A la segona part del partit va regnar la igualtat entre els dos equips. La pressió pel resultat ajustat va fer créixer els nervis entre els jugadors d'ambdós equips i van començar les imprecisions. Un triple fallat de Perry a l'últim segon va dur el partit a la pròrroga. En l'afegit, les dinàmiques dels equips i els nervis van posar la diferència i l'Unicaja va saber mantenir millor la calma. D'aquesta manera, el Manresa segueix en zona de descens i tanca la primera volta de la Liga Endesa sense poder superar les 3 victòries.
En hoquei patint segona jornada amb resultats molt positius pels equips catalans que prenen part de la Lliga de Campiones.
Aquest cap de setmana s'estrenava al Palau les vigents campiones de la competició que havien descansat en la primera jornada. Les de Plegamans, el grup A, van remuntar el partit que les enfrontava a l'Acadèmico de Feira per acabar guanyant per 2-4. El Palau comparteix liderat amb el Vilassana, que aquesta jornada descansava. El Cerdanyola va descansar, mentre que el Manlleu es va imposar al Nois i Legrand per 13-0 i se situa líder destacant amb 6 punts de marge sobre els seus perseguidors, els francesos i el Liceo. Ens ho explica Dionís Cruzelles des de Ràdio Manlleu.
Partit jugat ahir la tarda a la pista del Club Patí Manlleu, segona jornada de la Lliga Europea entre els equips del Manlleu i Noisy Le Grand de França. Va estar un partit realment de domini total del Manlleu des del primer a l'últim minut, amb una superioritat aplastant i amb un marcador que així ho reflexa. 13-0. Van marcar 3 Ona Castellví, 1 Eli Gurri, 2 Nara López, 3 Núria Garciolo, 2 Joana Comas, 1 Anna Bulló i 1 Júlia Canal. Això demostra, doncs, aquesta superioritat, un partit que va ser molt net, només hi va haver 2 faltes en els 50 minuts i realment, doncs, l'equip francès no va mostrar mai cap opció de, inclús de fer algun gol. Punts molt importants per les del Martinelli Club Petit Manlleu, perquè amb aquestes 2 victòries que han aconseguit fins ara a la Lliga Europea pràcticament s'asseguren la classificació per la propera ronda.
Segona victòria consecutiva del líder Grip Mataró amb aquest triomf per 1-0 contra les Roces. Les mataronines es col·loquen en 6a posició amb la presència a la Copa de la Reina ja certificada. Ho amplia Júlia Montfort des de Mataró Ràdio.
Segona victòria consecutiva del líder Grip CH Mataró. Amb aquest triomf per 1-0 contra les Roces, les mataronines es col·loquen en 6a posició. L'equip d'Oriol Perarnau ha començat el partit amb molta intensitat i així ho demostra el primer i únic gol del partit que no s'ha fet esperar. Aina Leonard col·locava l'1-0 al marcador quan només havien passat 5 minuts de partit amb un xut des de zona 3 quarts. Quan quedaven pocs segons per la mitja part, el Mataró ha trobat porteria, però la jugada ha estat invalidada per l'àrbitre per haver tocat el patí d'una jugadora. A la represa, el conjunt local no s'acabava de sentir còmode en atac i els costava trobar forats a la defensa de les Roces. Una bona actuació de Paula Lladó sota pals permetia al Mataró continuar mantenint els 3 punts. A falta de 2 minuts 50 pel final del partit, Olga Joanol ha tingut una bona ocasió amb una falta directa per fer pujar l'electrònic, però la pilota li ha marxat per damunt del travesser. El partit ha acabat amb polèmica, ja que quan només quedaven 4 segons per acabar el partit i les visitants encaraven l'últim atac de l'enfrontament, s'ha sentit una botzina que ha fet parar l'ofensiva visitant.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Avui en dia sabem que vivim en un planeta i que, juntament amb 7 planetes més i milers de cossos més petits, gira al voltant del Sol. Però això no sempre ha estat així. Va costar molt entendre que el que veiem en el firmament és un reflex d'aquest moviment. D'entrada, no sembla que la Terra es mogui, no tenim cap sensació de moviment. A més, des del nostre punt de vista, sembla que tot giri al nostre voltant. Tot això, i segurament el nostre homocentrisme, va dur a la conclusió natural que la Terra era el centre de l'univers i que estava quieta. Així doncs, els primers models d'univers van ser geocentristes, amb la Terra al centre del cosmos. I aquesta idea va durar durant milers d'anys. El primer científic que es va atrevir a treure la Terra del centre de l'univers va ser el grec Aristarc de Samos. Va néixer cap al 310 abans de Crist i va treballar gran part de la seva vida al centre cultural del món antic, Alexandria. Va ser el primer astrònom en calcular les mides i les distàncies relatives del Sol i la Lluna. Però la seva aportació més important va ser el seu model heliocèntric de l'univers. Segons ell, al centre de l'univers no hi ha la Terra, sinó el Sol, i al voltant del Sol giren la major part dels cossos celestes. Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn i les estrelles fixes. L'únic astre que gira al voltant de la Terra és la Lluna. Aquestes idees no van ser gens acceptades. Fins i tot va ser perseguit per elles i va haver de fugir. Van haver de passar gairebé 1.800 anys perquè aquestes idees es recuperessin. Ho va fer un astrònom del Renaixement, Nicolau Copèrnic. Va néixer a l'actual Polònia, però va estudiar al centre cultural de la seva època, Itàlia. Potser allí va conèixer les velles idees d'Aristarc i es va passar la vida pensant en elles i elaborant un model d'univers heliocentrista, amb el Sol al centre. Al final de la seva vida, va escriure un llibre on exposava les seves idees. Tot i que molts científics i les autoritats eclesiàstiques de l'època hi van estar en contra, aquestes idees ja no van desaparèixer mai més. Van ser recolzades per grans astrònoms com Johannes Kepler o Galileo Galilei, no sense represàlies, i les proves del moviment de la Terra al voltant del Sol van anar creixent sense parar. Al cap de poc temps, ja ningú ho dubtava. Avui en dia sabem que l'univers tampoc no és heliocèntric, ja que el Sol no és el centre de l'univers, només és el centre del sistema solar. Però en aquella època, l'univers conegut només era el nostre sistema planetari. Existeix un punt central de l'univers? Doncs creiem que no, que no hi ha cap centre com a tal, i que tots els punts de l'univers són equivalents.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 22 de gener de 2023. Ha mort als 69 anys el director de cinema Agustí Villaronga, qui va dirigir el gran èxit del cinema català de tots els temps, Pa Negre. La seva trajectòria va ser prolífica i particular, allunyada dels circuits comercials. L'onada de fred ha fet que les temperatures caiguin aquest cap de setmana per sota dels 0 graus en alguns sectors de la costa i s'han arribat a registrar els 9 graus sota 0 a l'interior. Beti Doñate, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. Els forts vents que han fregat els dos extrems del país i algunes comarques de Ponent han impedit que el descens fos superior, però els termòmetres s'han desplomat arreu del territori. Protecció Civil manté l'alerta per onada de fred a gran part de Catalunya i recomana molta prudència en la mobilitat.
Comença la setmana calenta de vagues a Catalunya.
Fins a 5 col·lectius han convocat aturades a les seves feines, afectant 5 col·lectius essencials com el sanitari, l'educatiu, la justícia i els transports.
En clau cultural, cap de setmana gran pel MAC, al Museu Mataró Art Contemporani.
Ja han acabat les obres de millora de l'accessibilitat de l'edifici de la presó, que és on es troba aquest Museu Mataroní. Dissabte es van donar a conèixer les millores a diversos artistes de Mataró i avui s'ha celebrat la inauguració oficial amb la presència del ministre de Cultura, Miquel Iceta.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. Novament hem començat la jornada amb fred intens en general a gran part de Catalunya i també amb glaçades a bona part del país. Pel que fa a l'estat del cel, en general, jornada amb predomini del sol, tot i que aniran creuant algunes bandes de núvols alts i mitjans, sobretot afectaran punts del nord i nord-est del territori, però en general, com diem, predominarà el sol. Només al vessant nord del Pirineu, al final del dia, podria arribar alguna precipitació. També hem de destacar el vent que continua bufant amb força principalment a les cotes altes del Pirineu i també a l'Empordà, allà acompanyat de temporal marítim. De cara a la jornada de demà hem d'esperar novament que comenci amb predomini del sol, sobretot durant la primera meitat de la jornada, novament amb glaçades a gran part de Catalunya i amb un vent que això sí anirà afluixant amb el pas de les hores. De cara a la tarda hem d'esperar que els núvols tinguin tendència a augmentar, núvols que seran en general mitjans. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en general parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país, també a les vies més properes a Barcelona, destacant només algunes incidències per neu a la C28, cal circular amb cadenes al tram de l'Alt Àneu, també són obligatòries les cadenes de la Nacional 260 al port del Cantó, on a més està restringit el pas de vehicles de tercera categoria, i per bé han estat allà de la B-4024 al Coll de Pal, i també la carretera d'accés a Vallter, on es formen congestes de neu a la via. A part d'això, també està tallada per neu la B-4031 entre Castellà de Nuc i Toses. De moment, això és tot. Des de Sabadell Català de Trànsit, bona tarda.
Moltes gràcies, Marta. I en esports, el Manresa torna a perdre a casa contra un Unicaja a Màlaga, que va estar més encertat en els moments decisius.
Els del Baix es van donar la cara, però van acabar caient per 94-98.
A les vies de so, José Pirt, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen Beti Doñate i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. Ha mort el director de cinema Agustí Villaronga, qui va dirigir el gran èxit del cinema català de tots els temps, Pa Negre. Ha mort als 69 anys, segons ha confirmat l'Acadèmia de Cinema Català en un comunicat justament al Gran Dia del Cinema Català amb els Premis Gaudí. La seva trajectòria va ser prolífica i particular, allunyada dels circuits comercials. És una crònica de Carme Defez.
Villaronga, nascut a Mallorca, es va llicenciar en Història de l'Art i de seguida va deixar clara la seva vocació. Va tocar molts pals del teatre i del cinema com a il·luminador, realitzador, actor secundari i fins i tot secretari de rodatge. fins que el 1987 s'estrena com a director amb Tras el Cristal. El 1989 guanya el primer Goya el millor guió original amb El Niño de la Luna i l'any 2000 és reconegut al Festival de Berlín amb un dels films més personals, El Mar.
Ama yo era mi amigo. Y le quería. Y Satanás se aprovechó. Cambió este amor de amigo.
Villaronga va travessar un període amb dificultats per finançar projectes que quasi l'empenyen a deixar el cinema, fins que l'any 2010 arriba Pa Negre, basada en la novel·la homònima d'Emili Teixidor, que dibuixa la misèria de la postguerra.
Per quina t'has de deixar tu?
Pa Negre va ser un èxit superlatiu, arrasant el Festival de Sant Sebastià, els Goya i els Premis Gaudí. Fins i tot es va quedar a la porta dels Òscar, el primer film en català que hi hagués accedit.
Això sí que no t'ho consento! Clar que ho has de consentir! Li he de pagar el meu fill!
El 2017 torna a triomfar amb una altra adaptació literària, amb el rerefons de la Guerra Civil, Incerta Glòria.
Gràcies a vostè. Aquest poca vergonya eres el meu marit.
Entre els seus últims treballs destaca El ventre del mar, un film entre poètic i oníric, però amb un rerefons de crítica social, rodada a la seva Mallorca natal en plena pandèmia.
No hi ha provisions per a tu.
Els seus prestatges lluïen el Premi Nacional de Cultura, el Premi Nacional de Cinematografia del Ministeri de Cultura i la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts. El seu últim treball ha estat L'Oli Tormenta, que s'estrenarà aquest any i que serà el seu film pòstum.
Les pel·lícules Alcarràs de Carla Simón i Un any o una noche d'Isaac i la Cuesta són les màximes favorites als Premis Gaudí del cinema català que s'entreguen aquesta nit a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Cadascuna té 14 nominacions i per darrere se situen Pacifixion i Suro amb 11 i 10 opcions a aconseguir l'estatueta. La gala, que estarà dedicada a Villaronga, serà conduïda per l'actriu Llum Barrera i el cronista cinematogràfic Jaume Figuera recollirà el Gaudí d'Honor. És una informació del nostre company Didac Alcàntara.
Cultivar és el lema d'aquesta quinzena edició, la de les produccions del 2022, un dels millors anys del cinema català en molt de temps, amb l'Os d'Or per Alcarràs, que ha recaptat prop de 2,5 milions d'euros.
Si el sol fos jornaler, no matinaria tant.
Carla Simón podria repetir el triomf de fa 5 anys amb el seu primer llargmetratge, Estiu 1993, o bé Isaac i la Cuesta, que en fa 4 va ser premiat per Entre dos aguas.
El més probable és que t'emportis una decepció si el que esperes és guanyar, perquè només guanya un i n'hi ha com 4 o 5 denominats, no? Llavors és molt difícil. Aleshores jo sempre hi veig com amb molta precaució i sobretot amb aquest esperit de celebrar, perquè per mi lo important és haver arribat fins aquí.
Cal destacar també les 11 nominacions de Pacifixion, la cinta del banyolí Albert Serra, presentada al Festival de Cannes, lluada a França per la crítica i que sona com a favorita de cara als Césars. Tot i això, és la gran oblidada dels Premis Goya amb cap nominació. Altres cintes candidates als Gaudí són Los renglones torcidos de Dios, d'Oriol Paulo, La maternal, de Pilar Palomero, premiada fa 2 anys per la seva òpera prima, Les niñas, o Mantícora, de Carlos Bermud.
Preparada.
Voy a averiguar qué le pasa a su hijo.
Podrás trabajar.
Juan Antonio Bayona, Lolita, els nominats Vicky Luengo i Enric Auqué seran alguns dels lliuradors al costat de figures de la música com Rigoberta Bandini, Miki Núñez o Lil Dami. La gala de la quinzena edició dels Premis Gaudí començarà a les 10 de la nit amb 1.300 convidats. Hi assistiran el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el ministre de Cultura, Miquel Iceta, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
L'onada de fred ha fet que les temperatures caiguin aquest cap de setmana per sota dels 0 graus en alguns sectors de la costa i s'han arribat a registrar els 9 graus sota 0 a l'interior.
Els forts vents que han fregat els dos extrems del país i algunes comarques de Ponent han impedit que el descens fos superior, però els termòmetres s'han desplomat arreu del territori. De fet, avui, les estacions d'esquí de Vallter 2000 i Vall de Núria no han obert a causa del vent. Protecció Civil manté l'alerta per onada de fred a gran part de Catalunya i recomana molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada.
Gràcies a les nevades dels últims dies, l'estació d'esquí aranesa de Baqueira Beret ha confirmat que podrà obrir fins a final de temporada, tret que hi hagi unes grans condicions adverses als propers mesos.
Ha nevat més d'un metre al territori i això suposa una gran notícia per a tots els amants dels esports d'hivern, perquè es trobaran unes condicions úniques amb molta neu i fred, que conservarà millor les pistes. Les reserves s'han disparat durant els últims dies i la intenció és la d'obrir al 100% les pistes els pròxims dies. Ho explica Xavi Ubeira, director comercial de Baqueira Baret, en declaracions a Lleida TV.
T'afrontar aquest mes d'Ereuer que bueno, hi ha moltes reserves, hi ha molta demanda de clients i la gent estava demorant i ensenyava aquestes condicions de poder tornar a pujar. Les reserves s'han tornat disparat aquest fi de setmana mateix i bueno, crec que bueno, l'hivern ha arribat amb ganes.
Comença la setmana calenta de vagues a Catalunya. Fins a 5 col·lectius han convocat aturades a les seves feines, afectant a col·lectius essencials com el sanitari, l'educatiu, la justícia i els transports, informa la nostra companya Norma Lebrero.
Aquesta setmana faran vaga els mestres, els metges, les infermeres, els secretaris judicials i els taxistes. Començaran dimarts les infermeres de la Intersindical, que se sumen a l'aturada que dimecres i dijous faran el Sindicat d'Infermeres de Catalunya amb la resta del col·lectiu sanitari. Dimecres i dijous faran vaga mestres i metges a tots els centres educatius i sanitaris públics. El professorat reclama millores salarials, revertir les retallades i derogar el decret de plantilles, i els metges i infermeres més personal per millorar la qualitat assistencial amb agendes raonables. El que també s'aturaran seran molts judicis per la vaga indefinida que comencen dimarts els secretaris judicials. Demanen un increment de la retribució econòmica, ja que hi ha hagut més de 400 assignacions noves amb més responsabilitats i tasques. Els últims en sumar-se a les protestes han estat els taxistes. Aquest divendres van anunciar que volen col·lapsar la ciutat de Barcelona durant un dia, el dimecres. Serà una aturada preventiva de 9 del matí a 2 del migdia i han amenaçat en aparcar 5.000 taxis a la Gran Via. Protesten per les més de 1.100 autoritzacions de llicències BTC que encara tenen un any de permís per operar a Catalunya.
Els treballadors del centre logístic d'Amazon a Martorelles, afectats per l'anunci de tancament, es reuneixen aquesta tarda per decidir si convoquen una vaga a partir del 31 de gener.
L'actual centre logístic previsiblement tancarà les portes a finals d'abril i la seva activitat es traslladarà a Saragossa. Els sindicats es reuniran aquesta tarda i l'assemblea de treballadors en el pavelló municipal de la localitat del Vallès per actualitzar la informació sobre l'estat de les negociacions i podrien proposar una vaga que començaria a finals de mes.
28 de maig, eleccions, 17 de juny, constitució dels nous ajuntaments. Són algunes de les dates del procés electoral de les municipals. Els partits ja es preparen per fer llistes i sembla que serà un any amb molts canvis de cares i fins i tot de camises. L'arribada de llistes independents canviarà almenys les opcions de vot i potser els equilibris dels plens. És una crònica de Jordi Altesa des de Televisió del Ripollès.
L'arribada de les llistes independents és la principal novetat incògnita dels comicis municipals a la comarca. Des de fa mesos que s'està treballant per tal de tenir llistes que s'agruparan sota el paraigua d'independents pel Ripollès, tal com avançava aquest dijous al setmanari El Ripollès. La seva idea és presentar llista a 6 o 7 municipis i que els vots sumessin per tenir representació al Consell Comarcal. Algunes de les futures cares visibles dels independents no es volen pronunciar públicament, però són membres actius de l'impuls i redacció dels estatuts que esperen tenir el mes que ve. A finals de mes, el PSC triarà el cap de llista de Ripoll. El partit espera poder fer més llistes amb les sigles Candidatura de Progrés. Per ara, ja han anunciat també llista a Campdevànol. Aquest mes també serà la CUP la que farà un balanç de mandat amb una assemblea oberta on valorar quins municipis més es presenta a part de Ripoll. Esquerra Republicana espera poder repetir el mateix volum de llistes que fa 4 anys amb 15 de les 19 possibles. Els republicans han confirmat llistes als 5 grans municipis de la comarca pendents de saber quins caps de llista hi haurà a Ribes i Camprodon. Finalment, pel que fa a Junts, aspira a fer el màxim de llistes pròpies, associades o amb independents. A diferència d'altres llocs de Catalunya, el partit no farà llistes amb altres partits de l'entorn postconvergent perquè no tenen base a la comarca. Junts ja ha anunciat que Manoli Vega serà el relleu de Jordi Morell a Ripoll. De moment, però, continuen havent-hi moltes incògnites i equips de regidors que encara han de parlar per saber qui segueix i qui no. El 14 d'abril és l'últim dia per comunicar les coalicions electorals i el 24 del mateix mes per presentar les candidatures a la Junta Electoral. Actualment, a la comarca es dona la paradoxa que hi ha candidats que no tenen llista i llistes que no troben candidat.
El Servei Públic d'Ocupació ha actualitzat les dades de l'eina Treball per Ocupacions. El 2022 els treballs més ben posicionats han estat els d'enginyeria, els analistes d'organització i de gestió i els analistes de sistemes. L'eina permet ajudar a les persones a prendre decisions en l'àmbit professional, n'informa Erika Palomares.
Les enginyeries, analistes de gestió i organització i analistes de sistemes són les ocupacions millor posicionades en el món del treball català. Així ho constaten les dades de Treball per Ocupacions, l'eina que actualitza cada trimestre l'Observatori de Treball i Model Productiu. La informació es mesura amb els contractes de treball signats i la seva qualitat i amb la demanda que hi ha de cada feina a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Ho explica Manuel Arredondo, cap de l'Observatori de Treball i Model Productiu.
Són ocupacions vinculades amb les tecnologies de la informació i la comunicació. Es deu a que, efectivament, aquestes són ocupacions més dinàmiques en les que hi ha més contractació i acostuma a ser una contractació de més qualitat. I això, aquests dos eixos fonamentals de contractació i qualitat de la contractació són les que les fan pujar en aquesta ordenació d'ocupacions més dinàmiques.
Les segueixen ocupacions com la d'especialista en base de dades i xarxes informàtiques, enginyeries industrials i de producció, tècnics d'operacions de sistemes informàtics o analistes, programadors i dissenyadors de pàgines web. Treball per Ocupacions es pot consultar en línia i té l'objectiu d'ajudar les persones a prendre decisions en l'àmbit laboral.
Els restaurants de Palamós alerten de les dificultats que tindran per trobar personal la pròxima temporada turística. Els empresaris admeten que cal millorar la conciliació laboral, però neguen que sigui un problema de salaris. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Ja fa uns estius que poder cobrir tota la demanda laboral de bars, restaurants, hotels o càmpings s'ha convertit gairebé en una missió impossible. El president de l'Associació de Restaurants, Tavernes i Locals d'Oci Nocturn de Palamós, en Jordi Rissec, entén que la gent ja no està disposada a treballar llargues jornades ni a fer-ho en dies festius. Nega, per contra, que la dificultat sigui el tema salarial.
No, perquè jo crec que els salaris estan bé al model d'hostaleria. La gent de vegades diu que l'hostaleria es paga poc. Mentida, l'hostaleria la gent és... Aviam. Hi ha d'haver de tot, com per tot. Però normalment l'hostaleria es guanya calés, vull dir, és un salari digne, m'entens? A part de, les propines, que també la gent no hi compta, però són importants.
Aquest darrer estiu hi ha hagut establiments que s'han vist obligats a renunciar a algun torn de servei o a una part del seu aforament davant la dificultat per trobar personal. En tots els perfils, a més, des de cuiners a rentaplats, passant per cambrers o ajudants.
En clau cultural, cap de setmana gran pel MAC, el Museu Mataró Art Contemporani.
Ja han acabat les obres de millora de l'accessibilitat de l'edifici de la presó, que és on es troba aquest Museu Mataroní, i per això ha programat visites guiades tot el cap de setmana per donar a conèixer el resultat dels treballs tant a la ciutadania com a les autoritats. Així, aquest dissabte han conegut les millores diversos artistes locals i aquest diumenge s'ha celebrat la inauguració oficial amb el ministre de Cultura, Miquel Iceta.
En aquest sentit, felicitar l'Ajuntament perquè hagi decidit dedicar recursos a una cosa que no és evident. Hem de guardar una presó de fa tants i tants anys? Això té sentit, dedicar-hi recursos? Segur que hi hauria qui diria, havent-hi altres necessitats. Doncs mireu, sense cultura no hi ha res. Sense història no hi ha res. Sense progrés, que es pugui avaluar l'evolució de les coses, no hi ha res.
Amb aquesta reforma s'ha fet un vestíbul i s'hi han instal·lat un ascensor i unes noves escales per poder arribar fins a la cúpula de l'edifici. Ara, el següent pas serà rehabilitar-ne el primer pis.
L'exposició Paraula, Matèria i Imatge pretén establir un diàleg entre tres llenguatges artístics, fotografia, escultura i filosofia, a través de l'obra de tres autors, Lluís Ibern, Agustí Penedès i Arnau Puig. Aquesta exposició es pot visitar a l'Espai Betúlia de Badalona fins al proper 3 de març. Amplia Anna García d'Albéniz des de Ràdio Ciutat de Badalona.
La idea d'aquesta exposició va sorgir l'any 2019 quan Lluís Ibern va proposar fer una sèrie de fotografies a les maquetes escultòriques d'Agustí Penedès que li permetessin explorar conceptes com les textures, les dimensions o les ombres. Paral·lelament, el crític d'art Arnau Puig, qui va morir en el procés de creació d'aquesta mostra, va escriure tot un seguit de reflexions per acompanyar-les, paraules al voltant de l'atzar i el procés creatiu. La mostra ofereix, doncs, un diàleg entre aquestes tres disciplines perquè el visitant pot caminar entre les maquetes i palpar la seva les textures, però també observar les fotografies i reflexionar a través de les paraules. Ho explica el fotògraf Lluís Ibern.
La idea primera era de fer una cosa, cadascú una obra o el que sigui, vam dir no, fem algo que d'alguna manera sigui un projecte diferent. A partir de les seves escultures fer una sèrie de fotografies, de les seves escultures de detalls, de macros, de coses molt interessants que té. Llavors a partir d'aquí vam dir, home, estaria bé que ho poguéssim nodrir doncs, d'uns textos.
A banda de l'exposició d'aquest treball conjunt també n'ha sorgit un llibre amb el mateix títol, que es pot adquirir en el mateix espai Betúlia. A més, el 14 de febrer, a partir de les 7 de la tarda, Lluís Ibern oferirà una visita guiada per a aquesta exposició.
I en termes musicals, atenció perquè la banda lleidatana, Contracorrent, estrena el dia 26 de gener un nou single i un nou videoclip titulat Lo Real. Ens ho explica Maria Gateu des de Ràdio Rosselló.
La banda del Segrià portava poc més de 3 anys sense publicar cap nou treball i per això mateix tornen amb les piles ben carregades. Edu Murgó és cantant de la banda i ens explica més detalls sobre aquest nou videoclip.
L'hem acompanyat d'un videoclip també que sortirà doncs, el mateix dia, no? el single i el videoclip. I és un videoclip que doncs, havia d'estar a l'alçada del single que presentarem i per tant també és un videoclip que és molt nou, que és molt trencador, que hem apostat per imatges doncs, que atreveixin i per un concepte doncs, totalment nou i que ens obre una mica doncs, aquest 2023 que esperem que sigui molt gran.
Murgó ha explicat que tant la pandèmia com la maduració personal i estilística de cadascun dels membres de la banda han provocat aquest canvi. També ha afirmat que, tot i el trencament, aquest gir de 180 graus que suposa aquest nou treball, la banda no ha perdut la seva essència reivindicativa i el seu to i estil contundents.
Notícies en xarxa. Esports.
El Manresa torna a perdre a casa contra l'Unicaja Màlaga, que va estar més encertat als moments decisius. Els del Bages van donar la cara, però van acabar caient per 94-98. Ens ho explica Guillem Perramont des de Ràdio Sallent.
L'Unicaja va necessitar una pròrroga per poder desempallegar-se del Baxi en un final que va ser d'infart i que no es va acabar decidint fins als últims segons. El partit va començar amb un Baxi més enfocat i intens. A l'Unicaja li va costar entrar dins del quart. Tant és així que es va arribar a aconseguir una diferència de 13 punts al marcador. L'Unicaja va sortir millor en el segon temps. La seva bona defensa va fer que el Manresa comencés a fallar de dos i el seu domini del rebot va obrir les portes en atac. A la segona part del partit va regnar la igualtat entre els dos equips. La pressió pel resultat ajustat va fer créixer els nervis entre els jugadors d'ambdós equips i van començar les imprecisions. Un triple fallat de Perry a l'últim segon va dur el partit a la pròrroga. En l'afegit, les dinàmiques dels equips i els nervis van posar la diferència. I l'Unicaja va saber mantenir millor la calma. D'aquesta manera, el Manresa segueix en zona de descens i tanca la primera volta de la Liga Endesa sense poder superar les 3 victòries.
I 8ª victòria consecutiva de l'Espart Girona en la Lliga Femenina. Les gironines guanyen a la pista del Guernica per 63-75 i sumen un nou triomf que les manté en la part més alta de la Lliga. En canvi, derrota pel Cadí la Seu contra el Bervimbre per 60-62. I en hoquei, 4ª victòria consecutiva del Reus Deportiu Virgínies, que malgrat no encaixar cap gol, no ha pogut anotar fins als 10 minuts a final del partit. Un combatiu Sant Cugat que ha donat la cara, n'informa Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus.
Victòria treballada per Reus Deportiu Virgínies per 3-0 davant d'un combatiu Sant Cugat. I és que el marcador no s'ha mogut fins als 10 minuts finals. Després d'una primera part molt igualada i sense grans ocasions per cap dels dos equips, el punt d'inflexió ha sigut el gol de David Gelmà, precedit d'una gran jugada col·lectiva dels locals. Les dues següents dianes han estat obra de Marc Julià, la primera convertint amb sang freda una falta directa i la segona després d'una gran jugada individual de marques registrada per l'Olotí. Jordi García, entrenador del Reus Deportiu, ha elogiat el rendiment dels seus jugadors malgrat les nombroses rotacions.
Però també hi ha hagut una fase de molta rotació per part nostra de 8 jugadors, avui amb l'entrada del Guillem, que ho ha fet molt bé, per intentar doncs, esgotar el Sant Cugat i a veure si al final del partit arribaven més justos que nosaltres i ha sigut així i content dels 3 punts.
El Reus encadena ja 4 victòries consecutives i enfronta ara un esperadíssim retorn de la màxima competició europea al Palau d'Esports.
I segona victòria seguida del líder Grip Mataró. Amb aquest triomf per 1-0 contra les Roces, les mataronines es col·loquen en sisena posició amb la presència a la Copa de la Reina ja certificada la setmana passada. Ho amplia Júlia Montfort des de Mataró Ràdio.
Victòria treballada.
Segona victòria consecutiva del líder Grip CH Mataró. Amb aquest triomf per 1-0 contra les Roces, les mataronines es col·loquen en sisena posició. L'equip d'Oriol Perarnau ha començat el partit amb molta intensitat i així ho demostra el primer i únic gol del partit que no s'ha fet esperar. Aina Leonard col·locava l'1-0 al marcador quan només havien passat 5 minuts de partit amb un xut des de zona 3 quarts. Quan quedaven pocs segons per la mitja part, el Mataró ha trobat porteria, però la jugada ha estat invalidada per l'àrbitre per haver tocat el patí d'una jugadora. A la represa, el conjunt local no s'acabava de sentir còmode en atac i els costava trobar forats a la defensa de les Roces. Una bona actuació de Paula Lladó sota pals permetia al Mataró continuar mantenint els 3 punts. A falta de 2 minuts 50 pel final del partit, Olga Joanol ha tingut una bona ocasió amb una falta directa per fer pujar l'electrònic, però la pilota li ha marxat per damunt del travesser. El partit ha acabat amb polèmica, ja que quan només quedaven 4 segons per acabar el partit i les visitants encaraven l'últim atac de l'enfrontament, s'ha sentit una botzina que ha fet parar l'ofensiva visitant. Victòria per la mínima de les mataronines, que ja n'encadenen 2 de consecutives i es col·loquen en sisena posició.
I en handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers s'apunta a una victòria important contra un rival directe.
Les vallesanes es van imposar a l'Atlético Guardés per 21-14 i sumen així la segona victòria de la temporada. Aquest triomf deixa les jugadores dirigides per Dolo Martín a 2 punts de la salvació, terceres per la cua.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui diumenge. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
He llegado sin perderme. Objetivo ser persona. Busco un espejo para verme. Ojos, pelos y sin cola. Es encontrarte arrollado por un Seat, arrollado por un taxi, con el agua de la fuente, como limpio este desastre. Mi misión es no perderte, y mientras vas tan sola que no es para ti, yo voy contando las horas desde Tarrasa hasta San Juan de Aspí, y apunto en este diario por donde no te he buscado. Brasil, Hong Kong, Perú, recorrí medio mundo para tú. No sé el lugar donde diablos te escondes en mí. Este mundo que es verde y azul me dejó sin noticias de vos. Chocar los labios es un beso, es así como lo llaman. Y si hay algo más que eso, acaban juntos en la cama. Eso es lo que más me extraña. Y mientras yo tan solo en este mundo que no es para mí, no sé ni cuándo ni cómo, lo de la cama lo probé por ti, y apunto en este diario por donde no te he buscado. Hawái, Bombay, Seúl, recorrí medio mundo para tú. No sé el lugar donde diablos te escondes. El paso en Kathmandú
Este mundo que es verde y azul me dejó sin...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Jordi Turull i Oriol Junqueras s'han trobat aquest migdia a Sant Vicenç dels Horts, que aquest cap de setmana celebra la Festa Major d'hivern. Ha estat el primer cop que els dos polítics han parlat després que Junqueras rebés insults a la protesta contra la cimera entre Espanya i França d'aquesta setmana. Ens ho expliquen des de Ràdio Sant Vicenç dels Horts, Eva García.
Aquesta trobada s'ha donat a l'estudi de Ràdio Sant Vicenç, que aquest cap de setmana emet des de la plaça de la Vila. En una entrevista en directe, el secretari general de Junts per Catalunya ha condemnat els insults de botifler que dijous va rebre Junqueras.
Però, evidentment, no m'agrada, i sobretot els kits aquests, torneu a la presó, dius, escolta, no saps el que estàs dient, segur que si ho sapiguessis una mica no ho diries, però en tot cas, hi ha la llibertat d'expressió, tothom ens pot dir als polítics el que en pensa, això ha de quedar clar. Ara, si a mi m'agrada, no m'agrada.
Tot just quan Jordi Turull comentava que esperava aprofitar la seva visita a Sant Vicenç dels Horts per saludar Oriol Junqueras, el president d'Esquerra passava a prop de Ràdio Sant Vicenç i aquesta salut